Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
La setmana no podia acabar d'una altra forma. Nou matí de molts moviments, de molta activitat a la nova Creu Alta, en la prèvia del Sabadell Conquense, el primer partit a casa de la segona volta. A banda de les declaracions de Kiko Ramírez sobre el rival, fa tot just uns minuts ha estat presentat també Fernando Pajarero com a nou reforç arlequinat, amb l'objectiu de recuperar les sensacions viscudes fa tan sols mig any, podríem dir, la temporada passada, vaja, a l'Ebro, i també de tornar a jugar de central, el que ha trobat a faltar i molt a Alcoi, el malagueny a terra Sabadell, reconeixent que ha estat molt estranya la seva primera setmana aquí. També ha parlat José Manzanera, admetent que té molts fronts oberts per seguir reforçant l'equip. Hi ha una fitxa lliure, recordeu, per majors de 23 anys després de la baixa de Valentín Merchant, i a expenses de la qüestió econòmica, el director esportiu arlequinat ha dit que la plantilla està compensada per la polivalència d'alguns jugadors, però que depèn del mercat fitxar més en una posició o en una altra. Tampoc ha descartat alguna sortida més. I tot com diem, sense perdre de vista que diumenge hi ha partit, que torna la normalitat després d'una setmana estranya de nassos en tots els sentits, i que per tant toca pensar ja en el Conquense i escoltar la primera roda de premsa prèvia a un partit, ja no de Toni Saligrat, sinó de Kiko Ramírez.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Toni González des del control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
L'última hora del Centre d'Esports centrarà el programa d'avui a cavall entre una setmana diferent i la prèvia del partit. Com a bon divendres tindrem la presentació de Fernando Pajarero, però també les paraules de l'entrenador del Sabadell, en aquest cas ja, i ens haurem d'acostumar a dir-ho, Kiko Ramírez, sobre el pròxim rival, el Conquense. També saludarem el nou tècnic dels castellano-manxecs, que no és un altre que César Lainez. Tindrem les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez i, a més, waterpolo amb el lideratge en solitari de l'Estrelpool Natació Sabadell Femení, amb vol o atletisme, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Nasser Alatilla, el qatarià, ha guanyat el que és el seu tercer Dakar per davant de Nani Roma i de Sebastian Loeb. En motos, l'australià Toby Price va guanyar l'última etapa i també s'ha endut la general, acompanyat al podi per Wolkner i Sunderland, per cert, amb anècdota inclosa, amb promesa inclosa, amb la Llaçanz. I tres dels vuit equips que entren avui al bombo dels quarts de final de la Copa del Rei són catalans. Barcelona, Espanyol i Girona coneixeran a partir de les 5 el seu pròxim rival. També hi seran el Madrid, el Getafe, el Sevilla, el Betis i el València. Tot, evidentment, si no prospera el recurs, sembla ser que ha presentat tard fora del termini previst, pel Levante, per suposada alineació indeguda de Xumi, del jugador del filial blaugrana, en el partit d'anada de l'eliminatòria de vuitens. I el Maccabi ha trencat la ratxa de victòries del Barcelona Lassa a l'Eurolliga de bàsquet. Derrota de l'equip d'Svetislav Pesic ahir 99-83, volíem dir, a Tel Aviv, en part per culpa d'un mal inici blaugrana. Els israelians van arribar a guanyar de 38, però un espectacular parcial de 0-20 al darrer quart va maquillar el marcador.
I a les xarxes socials.
Una fotografia a la d'Esteve Calzada i Kiko Ramírez, publicada a les xarxes socials del president del Sabadell. Ha acabat d'arribar d'Àsia. Calzada ha passat per l'entrenament del conjunt arlequinat i ha tuitejat un escuet benvingut Kiko Ramírez, afegint-hi la imatge xocant la mà amb el tarragoní avui a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia.
Avui celebra el seu aniversari
l'entrenador de futbol sabadellenc Santi Fernández i també un extècnic del mercantil com és Manel Delgado. Felicitats a tots dos.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minutets minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria en un dia que ja us dic que ha estat un altre cop de corredisses, perquè es feu una idea. Fa tot just una hora clavada de rellotge compareixia en sala de premsa el nou fitxatge del Centre d'Esports Sabadell, l'única incorporació en el mercat d'hivern del Centre d'Esports, Fernando Pajarero, i després ha parlat fa una mica més de mitja horeta, però no us penseu que molt més, el tècnic del Centre d'Esports, Quico Ramírez, a qui escoltàvem fa un parell de dies fent una miqueta la presentació en societat, les seves primeres paraules com a nou tècnic del Sabadell. Avui ja ha tocat, com dèiem al principi, doncs intentar tornar a la rutina, a la normalitat, que ja va bé també després d'una setmana tan esbojarrada com aquesta i amb tants canvis, que si Pajarero arriba la setmana passada, tot l'enrenou amb l'afició, Toni Saligrat, aparelada, la destitució, si arriba un o l'altre, finalment és Quico Ramírez, presentacions, etc. Doncs intentant tornar una miqueta al que seria una rutina habitual en dia de partit, al Centre d'Esports ja ha fet la primera roda de premsa prèvia, un enfrontament de Quico Ramírez. Agafa aire. Pau Vituri, com estàs?
Deixa'm esbufar una mica.
Una mica, no has hagut de córrer per les escales.
Bona tarda.
És que me l'imagino, saps? Tal com ha anat el dia i tal com han anat els últims minuts, jo estava aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, però me l'imagino corrent escales avall.
Et donaré la dada. Fa 16 minuts entrava per la porta de Ràdio Sabadell.
De sobres per poder escoltar Quico Ramírez.
De sobres, però sobre la botzina.
Comencem per Quico Ramírez. Vinga, va. Després ja saludarem a César Lainez, parlarem del partit en si des de Conca i al final, intencions de mercat de fitxatges amb José Manzanera parlant avui, el director esportiu arlequinat, i també les primeres declaracions de Fernando Pajarero. Però per anar per ordre, acaba de parlar Quico Ramírez. Què és el que ha dit?
Acaba de parlar fa res. Com diem, fa exactament mitja hora estàvem a la sala de premsa i hi havia bastanta expectació, no tanta segurament com l'altre dia. Avui ja entrem una mica allò en mode rutinari, amb una roda de premsa a l'ús prèvia de partit, i per tant, doncs, vaja, el primer que li hem preguntat a Quico Ramírez, el primer que volíem saber del nou tècnic arlequinat, és saber en què ha estat treballant, sobretot aquests dies, en què és el que més s'ha centrat, si ha espiat una miqueta el conquense, si per on creu que pot anar aquest partit de diumenge. Però el nou tècnic del Sabadell, el tarragoní, té clar que el primer i el principal i la premissa principal és la plantilla.
Me estoy desgastando muchísimo más con mi equipo. Creo que ellos me tienen que conocer, yo los tengo que conocer a ellos. He dejado un poquito a un lado el rival, que creo que, bueno, que a día de hoy, con un nuevo entrenador como Lainez, es, bueno, me imagino con otro concepto, otro tipo de, bueno, de estilo. Y yo creo que lo importante, y a él le habrá pasado lo mismo, es aterrizar, empatizar con el vestuario y bueno, a partir de ahí, bueno, hemos preparado lógicamente cosas del partido, pero nos hemos fijado mucho más en lo nuestro que no en lo del rival.
Doncs, per tant, mirant de portes endins, a les portes d'aquest enfrontament contra la Balompédica Conquense, per cert, tot això, Pau, que feien broma l'altre dia a través de les xarxes socials, amb el segon entrenador del Centre d'Esports, qui ho havia de ser com a mínim, el portuguès Gonzalo Fello, que ahir feia 29 anys, ja dèiem la broma aquella d'ostres, primer o segon dia d'entrenaments i de nova feina i et toca pagar l'esmorzar. Doncs al final, Gonzalo Fello no serà el segon entrenador del Sabadell.
No, avui hem sabut que el segon entrenador del Sabadell, l'home que acompanya Quico Ramírez en aquest cas, és Quique, central en el seu dia del Nàstic de Tarragona. A més, ve acompanyat de Pablo Ribas, que estava treballant a la Xina. Després indagarem una miqueta més, perquè, com diem, allò, venim a la carrera, però estava treballant a la Xina i serà el preparador físic de l'equip, Pablo Ribas. Per tant, són els dos homes que s'incorporen a l'staff de Quico Ramírez. I aquí la primera novetat també, Adri, perquè al final Toni Saligrat, recordem, no tenia segon entrenador. Jaume Ferrera
és preparador físic, sí.
Per tant, Quico Ramírez sí tindrà aquesta figura de segon entrenador. Més qüestions sobre aquesta roda de premsa. Hem escoltat molt centrar-se sobretot què vol dels seus jugadors, o centrar-se molt, doncs, en el treball mental dels jugadors. També ha ressaltat Quico Ramírez en roda de premsa què no vol de la seva plantilla, dels seus jugadors, en el duel d'aquest diumenge contra el Conquense.
No quiero un equipo revolucionado, que es posiblemente lo peor que nos podía pasar, un equipo que quiera demostrar rápidamente lo que quieren hacer, quiero un equipo pues bueno, que sepa mantener o que sepa llevar los tempos del partido, jugamos en casa, que sepa tener personalidad y que sepa afrontar este partido como un partido importante pero no vital.
doncs li ha restat també allò...
Transcendència.
Sí, transcendència, la paraula final, etc. Si recordes, l'Adri, l'altre dia comentàvem també que teníem aquell punt de curiositat de saber quin pot ser l'11, l'esquema de Quico Ramírez, que pot variar respecte doncs, als 11 de Toni Saligrat. Avui, zero. No li hem tret absolutament res. Evidentment, un entrenador intenta amagar les seves cartes, i més en aquests casos, però, vaja, sobretot el que ha dit...
Mira, jo apostaria, sobretot agafant com a referència al Wisla Cracòvia, potser un 4-2-3-1 amb tres mitges puntes, allà jugava amb aquest esquema o amb el 4-3-3, veurem finalment si opta per un o per l'altre o si ens sorprèn a tots una mica, però jo crec, sospites, ja et dic, agafant-me més en l'experiència polonesa que no pas per haver vist cap entrenament, que no ho he fet aquesta setmana, que potser el Sabadell pot jugar més amb tres mitges puntes i no pas amb el 4-4-2 de Saligrat.
Diumenge, a les 5 de la tarda,
sí,
sortirem,
sí,
sortirem de dubtes.
Per tant... No és més que una travessa, una intuïció, sí. I no té més.
Vaja, el que dèiem, no li hem tret allò, les línies mestres, de fet, ha sonat una mica xolista, la roda de premsa d'avui de Quico Ramírez, perquè diu que primer els resultats, ara l'escoltem, primer els resultats i després ja l'espectacle.
Creo que más allá de hacer un gran partido y más allá de generar espectáculo, yo creo que primero vienen los resultados y luego seguidamente, bajo mi punto de vista, viene el espectáculo, ¿no? Entonces, yo creo que tanto afición como jugadores lo que necesitas es resultados. Y vamos a pelear para intentar conseguir ese resultado positivo que nos dé esa confianza que podamos luego hacer un gran juego.
Doncs això, primers resultats, Adri, després ja parlarem de si l'equip juga millor o pitjor, però vaja, missatge resultadista també de Quico Ramírez en la roda de premsa d'avui. I una última qüestió, també, vaja, ha dit Quico Ramírez que en aquests 22 anys que han passat doncs, no ha trobat gaires diferències a la nova Creu Alta. Ha fet una broma, diu que potser el que més ha canviat és el seu cabell, que ja ara té menys cabell. I vaja, i sobretot també ha volgut deixar una qüestió clara, perquè dimecres es va presentar en societat amb el primer entrenament a porta tancada. Diu que això va ser circumstancial, que a partir d'ara tothom té les portes obertes, evidentment amb una excepció.
Desde aquí quiero aprovechar porque ha habido una circunstancia... Bueno, que pasó, que fue mi primer entrenamiento a puerta cerrada. Aquí quiero aprovechar para decir que Quico Ramírez la puerta la tiene siempre abierta para el que quiera venir a animar al equipo en los entrenamientos. Lógicamente hay un entrenamiento que se hace estrategia, que necesitamos mucha tranquilidad, que es el del sábado. En este caso, los demás días la puerta siempre va a estar abierta. Jamás voy a cerrar la puerta a la afición ni al aficionado.
Queda claríssim, per tant,
No, aquí hi haurà una diferència. Toni Saligrat, normalment l'entrenament dels dijous el feia a porta tancada, que era la nova Creu Alta. Qualsevol entrenament a l'estadi, el de Torrent, no li agradava obrir les portes. En aquest sentit, doncs, Quico Ramírez sí les mantindrà obertes, menys el dissabte, que és el dia de l'estratègia, que vaja, això a qualsevol club.
Doncs queda claríssim, per tant, queda resolt aquesta manera de funcionar, que tots ens estem adaptant ara al que serà el Sabadell de Quico Ramírez. Com dèiem, un glob d'aigua, i d'aquí a una estona parlem amb José Manzanera, el mercat de fitxatges, les primeres paraules de Pajarero, etc. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara. Del Sabadell de Toni Saligrat.
Tornaria ara mateix, sortiria i tornaria a anar allí, perquè aquestes coses no poden passar.
El Sabadell de Quico Ramírez.
Vida nueva, intentar ser regulares y acercarse lo más arriba posible y partido a partido.
Sabadell en joc.
Comença una nova etapa a la nova Creu Alta. Diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Balompèdica Conquense.
Hola, soy Quico Ramírez, entrenador del Sabadell, y escucho los partidos por Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quart i mig minut de 3 de la tarda. El dia ha estat intens. Hem escoltat a Quico Ramírez, la seva idea, el que proposarà davant del Conquense. S'ha entrat, diu, més en el Sabadell que no pas en el rival, sobretot tenint en compte que, a més, la Balompédica també ha canviat d'entrenador. Però avui també ha estat dia de presentació per un nou jugador arlequinat, per l'últim en arribar, per Fernando Pajarero, que en certa manera, home, fa lleig dir-ho així, però és el substitut d'un Aleix Coc que ahir va passar pel quiròfan, per l'Hospital Quirón Salut del Vallès, per sotmetre's a una operació al genoll. Recordem, lesionat de gravetat amb dos lligaments tocats que ja podríem dir que han estat han passat per quiròfan, han passat per l'operació a la qual s'havia de sotmetre. Ha estat un èxit segons el propi Aleix Coc, segons el Tarragoní a les xarxes socials, però avui és el dia 1 de la recuperació i fins que no comenci la propera temporada, Coc no estarà a disposició del Sabadell, no podrà tornar als terrenys de joc. Dit això, Pau, què és el que ha comentat Fernando Pajarero en aquestes primeres declaracions com a arlequinat?
Roda de premsa típica també, perquè fa una setmana que Fernando Pajarero és a Sabadell. Recordem que a Peralada ja va sortir escalfar una estoneta abans del partit amb el Jaume Ferrer, l'expreparador físic del Sabadell. Per tant, avui hem pogut escoltar les primeres paraules de Pajarero, sobretot molt centrades al principi, Adri, en aquesta primera volta de la temporada al Coi, en la qual Pajarero va arribar amb un bon cartell després de les bones temporades fetes a l'Ebro, però allà es va trobar amb una situació un pèl estranya, no? Perquè ens deia avui, he hagut de jugar de pivot defensiu i fins i tot de carriler. Dues posicions en les quals ell no s'hi troba tan còmode com fent-ho de central, i diu, home, que aquí espera a la nova Creu Alta actuar en aquesta posició a l'eix de la defensa.
La primera volta en Alcoy, bueno, no ha sido tampoco mala, porque al final, bueno, tuve un número de partidos que fueron 11 o 12 partidos, pero sí que es cierto que empecé jugando en la posición de pivote, en la que, bueno, no es mi situación, puedo hacerlo, pero no una larga duración. Y bueno, pues cuestiones de necesidad del equipo, el míster me comentó que tenía una situación crítica en medio campo y si lo podía hacer, y claro que lo pude hacer, pero bueno, no es mi posición real. Y después tuve una pequeña roturilla en Olot jugando de carrilero. Fue un poco, la verdad que difícil, porque claro, no jugaba de central, en la que yo soy central.
Per tant, queda claríssim. Ve aquí a Sabadell buscant protagonisme, però sobretot allà on acostuma a jugar com a central i no pas en d'altres posicions, que evidentment pot ser una solució provisional, però no passar-se tota la temporada jugant en un lloc que no és el seu. Dit això, una setmana, si dèiem que havia estat plena de moviments per nosaltres, etc., imagina't per algú que acaba d'aterrar.
Per algú que acaba d'aterrar amb un entrenador, al cap de 3 dies veu com el destitueixen i ara arriba un altre entrenador. Dies estranys, avui.
No, clar, és que tu imagina't, és que Pajarero va arribar el divendres, ara fa una setmana, a la nit, a Sabadell.
Correcte.
Va entrenar un dia, que és dia d'estratègia i poc més previ a partit. Va anar a Peralada i es va trobar tot el que es va trobar allà. I després ja va venir cessament, nou entrenador, etc. O sigui, primers dies de bogeria.
Sí, de fet, el primer entrenament, allò normal, de Fernando Pajarero, el dimecres amb Quico Ramírez. Per tant, van coincidir en dia tots dos. Vaja, ha dit que és una situació de la qual s'ha de passar pàgina i, evidentment, una situació també que a cap futbolista li agrada trobar-se i una mica estranya en aquest sentit.
Ha sido un poquillo, la verdad, que raro, ¿no? Que entrar en un vestuario que para mí es maravilloso, en el que hay bellísimas personas. Cada uno tiene una manera de pensar de un entrenador, ¿no? Yo no puedo contar mucho. Ya te digo, he estado dos días que estuve entrenando un poco apartado porque no podía estar con el equipo para jugar. Y bueno, ya eso son tomas de decisiones del club, tanto del club como del equipo. Y bueno, fueron 2 días que entrené con Toni Seligra, pero ahora hay que pasar página y verlo. Lo de frente que es Quico Ramírez, y bueno, yo creo que hemos empezado bastante bien.
Doncs el que dèiem, passar pàgina d'aquesta etapa, Fernando Pajarero, centrar-se en Quico Ramírez i, com diem, parteix en teoria Adri com a tercer central, per darrere de Migue, González i Nico del Monte, si teníem en compte els partits que han jugat tots dos aquesta temporada, però vaja, tampoc és descartable que, doncs, que Quico Ramírez aposti per Pajarero d'entrada per jugar, en aquest cas, contra el Conquense. Un Fernando Pajarero, el malagueny, que ha confirmat, doncs, evidentment, que el seu fort és la pilota aturada. De fet, té una planta, Adri, impressionant, tu que el vas veure ja...
Un 93, un 92.
Sí, 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 ronda els 2 metres i, a més, és un armari de jugador, com se sol
dir. De dues
dir.
Portes.
Correcte. Ha lamentat també la lesió del seu company, de l'Aleix Coc, i també ha valorat una mica les opcions de l'equip d'agrupar-se a la zona alta de la classificació en aquesta segona volta, tenint en compte que la temporada passada, doncs, va seguir una trajectòria similar, si més no, fins a aquest punt, amb un altre, amb l'altre equip arlequinat de la categoria.
El año pasado, la primera vuelta creo que la terminamos con 20 y poco puntos y acabamos a un punto del playoff. El estar 9 puntos en la segunda vez, sobre todo en el grupo 3, es cuestión de ganar 2 o 3 partidos y estar rozándolo. Hay muy buena plantilla, muy buenos jugadores, lo que yo creo que se tienen que soltar todavía, en la que tienen que demostrar la calidad que tiene, que de momento yo creo que, bueno, deberían de ir demostrando la que todavía yo creo que no han demostrado, por lo que yo conozco la segunda vez. Yo creo que estamos muy a tiempo, ¿no? Ya te he dicho, quedan 18 partidos, que son muchísimos puntos, y la plantilla tiene ilusión, que eso es lo importante.
Quedeu-vos, per tant, amb aquesta veu, Fernando Pajarero, el malagueny, el nou reforç d'aquest mercat d'hivern del Centre d'Esport Sabadell. Com us comentàvem ara fa justament una setmana, i com deia el Pau, es fa estrany que hi hagi 7 dies de diferència entre l'anunci i la presentació, però en tot el que ha passat ha quedat en un segon pla aquesta presentació de Fernando Pajarero, jugador de l'Alcoyano i de l'Ebro, de qui parlava ara mateix en l'últim tall de veu, i ara nou defensa del Sabadell. La presentació de Pajarero ha estat amb el director esportiu al seu costat, amb José Manzanera, amb el valencià, el de Paterna, que ha comentat també una miqueta el que és l'actualitat, el que és el mercat de fitxatges. Avui és dia 18, per tant, queden 2 setmanes mal comptades de finestra hivernal de fitxatges, i qui més qui menys fa les seves càbales, no? De si ha de caure algú més, si el Sabadell ha de continuar reforçant-se, queden fitxes lliures, una de més de 23 anys, per exemple, i per tant, de tot una mica avui ha parlat també Manzanera.
Que de fet, si no em corregeixes ara, Adri, diria que és la primera presentació en la qual ell presenta, no? Està al costat del jugador i no hi ha ningú més. Van arribar Nico del Monte i Antonio Domínguez, però diria que hi havia algú més del Consell. Per tant, avui s'ha estrenat també José Manzanera, que ha donat la...
Com a mestre de cerimònies.
I en valencià, a més.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Per tant, vaja, el primer que ha fet és valorar la deu de Valentín Merchant, que és segurament la notícia en els últims dies en el capítol d'altes i baixes al Sabadell. Ha dit que no és un adeu que trastoqui en excés els plans de l'equip, i també ha assegurat el director esportiu del Sabadell que la plantilla ara mateix està bastant compensada.
La plantilla está bastante compensada. La plantilla está bastante porque al final hay jugadores que pueden jugar en diferentes sitios. Estábamos hablando antes de la situación de Nico y de Migue. Pues al final Nico es un jugador que te puede jugar de 6, que te puede jugar de 3. Fernando es un central, pero que en ciertos campos puede jugar a lo mejor de lateral o de pivote. Y que al final yo lo que veo es que es una plantilla que está muy bien compensada. Volvemos a lo mismo, a ver qué nos da el mercado, a ver qué nos permite la situación económica y aprovechar al máximo todas las oportunidades.
Doncs aprofitant al màxim aquestes oportunitats, la veritat és que apareixen noms que gairebé és absurd comentar, noms d'especulacions, etc. Apareixen des de Javi Rey, per citar-ne algun, però són jugadors que estan en l'òrbita del Sabadell i de tants altres clubs, i de fet, avui, si una cosa ha quedat clara en aquesta roda de premsa, és que el Sabadell no té focalitzada una posició per reforçar, sinó que al final, com que la plantilla és polivalent, i ara escoltàvem a José Manzanera explicant això precisament, doncs en funció de com aparegui l'oportunitat en el mercat anirem cap a una banda o cap a l'altra, no?
I sobretot també tenint en compte les necessitats de l'entrenador. No oblidem que al final el Sabadell té nou entrenador, Quico Ramírez. No l'hem escoltat, però ho deia també en roda de premsa. Al final ell ha de veure què té a la plantilla en els pròxims partits. Li hem preguntat a Quico Ramírez per si en aquests primers dies creu que el Sabadell s'ha de reforçar en alguna posició específica, i diu que prefereix, doncs, home, esperar i veure què hi ha sobre la taula, sobre el paper, com funciona tot plegat. Per tant, en aquest sentit, una mica també anaven, Adri, les paraules de José Manzanera, no? Evidentment, pendents de què pot passar en els pròxims dies. I pendents també què pot passar en els pròxims dies en el capítol de sortides, perquè això evidentment també pot trastocar després els plans de fitxar. Un José Manzanera que, com diem, no ha tancat la porta a certs jugadors, no ha posat noms, evidentment, ho ha dit en general, a que marxin en aquest mercat d'hivern per una raó molt clara.
Esperar, no las esperamos, pero al final, como siempre he dicho, somos una plantilla muy muy competitiva, donde hay jugadores que están acostumbrados a jugar muchos minutos y al final, en cierta manera, es un beneficio, pero es un hándicap, en el sentido de que cuando hay clubes que vienen a por tus jugadores y les ofrecen tener un rol más importante, se plantean el tema de salir. Entonces, al final, en el mercado tenemos que controlar infinidad de posibilidades para que si se dan esas bajas pues estar dispuestos para incorporarlos inmediatamente.
Doncs queda claríssim que si hi ha alguna baixa més, el Sabadell està amb l'alerta posada i amb la lupa en el mercat per veure què hi pesca. Gràcies, Pau. No marxis molt lluny, que anem a Conca, precisament, a parlar amb l'entrenador del Conquense i després estadístiques amb el Miguel Ángel Rodríguez.
Em quedo per aquí.
Marxem cap a Conca perquè la Balompèdica Conquense també estrenarà entrenador diumenge a la Nova Creu Alta. El vam saludar la temporada passada quan entrenava el Deportivo Aragón. Ell és César Lainez, diu el Toni González, el nostre tècnic de so, que se'n recorda que el tenien cromos quan era el porter del Zaragoza i és qui supleix des de fa uns dies el destituït diumenge passat, Luis Aillón. Com estàs, César? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué Conquense te has encontrado en estos primeros días con el equipo?
Pues evidentemente cuando hay un cambio de entrenador, expectantes, receptivos también por parte de la plantilla y con ganas, ¿no?, de revertir la situación, porque bueno, al final sabemos que en el mundo del fútbol salen los entrenadores, pero los que juegan son los jugadores, ¿no? Y bueno, ellos saben que tienen que cambiar la dinámica y vamos a intentarlo, ¿no?, a partir de este domingo.
El reto por eso es complicado, un equipo que ha ido de más a menos y que además ha ido perdiendo efectivos, ¿no? Sobre todo el que queda en la retina de todos es el de Jairo Cárcava, que era el Pichichi.
Sí, creo que bueno, ha sido el principal hándicap, ¿no? Más allá de que bueno, en el momento que no acompañan los resultados, pues bueno, nos vienen moralmente los bajones y las dinámicas pues se empiezan a revertir. Pero en este momento no creo que bueno, esa ausencia del goleador y luego pues evidentemente el ser uno de los equipos que le cueste mantener la portería a cero han sido de los hándicaps que les ha llevado, bueno, o nos ha llevado en este caso, ¿no?, hasta en esta situación.
La situación es anómala, podríamos decir. Dos ceses, dos entrenadores nuevos debutando en el mismo partido. ¿Te habías encontrado alguna vez con una situación así o no? Como jugador incluso, ¿eh?
No, nunca. De hecho, pues bueno, al final con Tony pues he enfrentado un montón de veces diferentes equipos y siempre, pues bueno, teníamos una referencia. Bueno, con Kiko me enfrenté cuando estaba en el Ospi también, hace unos años con el filial. Bueno, somos que nos conocemos, pero evidentemente nos llegamos a plantillas nuevas con jugadores de diferentes características. Vamos a ver, ¿no?, qué podemos demostrar uno y otro el domingo.
Decía el otro día un ex del Sabadell como Adri Parera, el miércoles concretamente, que en cierta manera será como una jornada 1 de liga, porque conoces a los jugadores del rival, pero claro, no sabes ni cómo jugará, ni dinámicas, ni sistema táctico, todo impredecible.
Sí, creo que sí. Creo que más allá de que cada uno, pues ya te digo, tenga su idea de juego, son plantillas distintas y al final tienes que cambiar situaciones porque bueno, eso hay que adaptarse, ¿no?, a las plantillas que tienes. Vamos a ver, ¿no?, quién de los dos pues bueno ha tratado de adherir de mejor forma los conceptos en los jugadores.
¿Qué puede ser lo que desequilibre un partido tan extraño como este? Decía, por ejemplo, Kiko Ramírez que una de las claves que se planteaba es que no hubiera excesivos nervios en el sentido de querer agradar, de querer gustar al entrenador nuevo más de la cuenta, de querer demostrarlo todo el primer día. No sé qué crees que puede desequilibrar un partido con este contexto.
Pues evidentemente estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que a veces esa primera impresión, ¿no?, de los jugadores, pues bueno, a ver si los que juegan, pues porque tengo que seguir manteniendo el puesto, los que no, si me ha puesto, a ver si lo voy a desagradar y voy a otra vez perder el puesto ahora que ha venido un nuevo entrenador. Bueno, vamos a tratar, ¿no?, de esas sensaciones que los jugadores se explayen, que estén tranquilos y que al final afronten, bueno, como es, ¿no?, como un juego, que evidentemente es este deporte, pero sí con la competitividad necesaria, pues bueno, para hacer las cosas bien.
La última, ha sido una semana de vorágine. No sé si te ha dado tiempo ya a espiar al Sabadell, ni que sea por nombres y sobre todo qué destacarías más, teniendo en cuenta eso, que es un poco impredecible ahora, pero ni que sea por futbolistas, ¿qué destacarías del Sabadell?
Bueno, a ver, por futbolistas no hace falta. Tú lees la alineación y los reservas y son jugadores que me han enfrentado dirigiendo al primer equipo, ¿no? En segunda división A. Con lo cual, eso dice primero que tiene un nivel futbolístico muy bueno y evidentemente como bloque, bueno, con Toni han sido fijos a una idea de juego. Puede ser que, o creo que igual la cambian con Kiko porque tienen jugadores suficientes, ¿no?, para tener otro perfil de juego. Pero bueno, es un equipo con empaque, muy físico, tremendamente trabajado en la estrategia. Bueno, quieren estar en su campo, debutan ante su afición con el nuevo entrenador. Un partido extremadamente difícil para nosotros.
César Lainez, decía nuestro técnico de sonido que había tenido por casa algún cromo del César Lainez, el portero del Zaragoza. El servidor también había tenido alguno. Seguro que si íbamos a casa de mis padres aún encontraríamos alguno. Un placer, como siempre, hablar un rato de fútbol y, como decimos en estos casos, seguro que me entiendes, suerte, pero a partir del lunes, que no sea el domingo. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Anem a parlar d'estadístiques. Nosaltres tenim per aquí ja el Miguel Ángel Rodríguez als números d'una setmana diferent d'aquest Sabadell Conquense.
El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Hola, Miguel Ángel, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Preparat ja amb les quicodístiques que dèiem ahir a través de les xarxes socials, o no?
Està ben buscat, això, eh? Està bé.
Sincerament, havia pensat en un primer moment quicodísticès, però dic, serà massa embolic ja. Al final arribarà algú que dirà, de tan fric que és el comentari que no l'entendré. Anem a començar per això, pels precedents. Avui hem de parlar del Conquense. No és un partit o un rival que sigui gaire habitual a la història del centre d'esports. De fet, crec que només hi ha el precedent de la temporada aquella, no sé si era finals dels 90 o principis dels 2000, diria que principis dels 2000. Sí que recordo que eren d'aquells partits que feia la 2 els divendres, aquella temporada. Però repassa una miqueta, precedents entre Sabadell i Conquense.
Doncs només tres partits oficials entre Sabadell i Conquense, una d'aquesta, la primera volta, i el que deies, la temporada 2000-2001, que vam jugar al playoff, doncs també es va enfrontar al Conquense. De moment, una victòria del Sabadell i dues victòries del Conquense. Hem marcat dos gols i n'hem encaixat quatre. Només una única visita, evidentment, del Conquense, la Nova Creu Alta, victòria del Sabadell per 2-0 el 22 d'octubre de l'any 2000.
O sigui, tots els Sabadell-Conquense-Conquense-Sabadell fins ara han acabat 2-0.
Sí, mira, no m'havia fixat. Sí.
O sigui, 2-0
del Sabadell aquí, a la tornada de la temporada 2000-2001 va guanyar el Conquense 2-0 i aquest any el Conquense també va guanyar 2-0.
Molt bé, apostaré pel 2-0.
Pues ja. Sí, diumenge 2-0, ja està, fem l'aposta i ja està.
El que no m'ha agradat gens és la dada, el precedent que has buscat sobre equips de Castella-La Manxa. Per què bueno, pot portar a fer la... Allò, la regla de 3 fàcil, no?
Sí, però és una dada positiva.
En certa manera, sí. Hi ha un debut entrenador pel mig que és el
vale,
que a mi em fa patir.
Vale,
però vaja, explica-la.
9 visites només d'equips de Castella-La Manxa a Sabadell, són molt poques. O sigui, és veritat que Castella-La Manxa no és que hagi tingut grans equips.
Suposo que algun Toledo, potser.
Toledo Bacete, diria que no, era Guadalajara, era el Calvo Sotelo, que ara sí, és el Puerto sí. Llano, bueno, Conquense també. Doncs 9 visites d'equips de Castella-La Manxa a Sabadell. El Sabadell només ha perdut un partit contra equips de Castella-La Manxa, va ser l'any 90 amb l'Albacete,
però
bueno, va ser un contundent 0-4, això sí, i el pro que tu deies és que aquell dia va debutar un entrenador amb el Sabadell, José Antonio Naya.
Arriba i moldre, quin debut, 0-4 a casa 0-4. Contra l'Albacete, mare
sí, sí.
meva.
També val a dir que aquell Albacete era el preludi del gran Albacete
de
Benito Floro, que va arribar després a primera divisió.
Ara t'enganxo, perquè això no està preparat i, per tant, no és el repte, però pràcticament l'últim precedent d'un equip de Castella-La Manxa Sabadell és el 6-1 contra l'Albacete de l'any del descens?
Diria que sí.
Doncs boníssim, llavors m'aferro aquest precedent i no oblidaré el debut de José Antonio Naya. Anem a parlar del Sabadell, perquè han hagut, com sabeu tots, moltes novetats aquesta setmana. Ha estat una setmana de bojos i de molts moviments a la Nova Creu Alta.
ni que sigui d'entrada per reubicar-nos allà on vam deixar el Sabadell ara fa una setmana, com arriba l'equip a aquest partit de la... el primer partit, de fet, de la segona volta a casa?
Ara mateix el Sabadell, 9è classificat amb 26 punts, 7 victòries, 5 empats i 8 derrotes, amb 23 gols a favor i 27 en contra, no hi ha manera de jugar aquests gols en contra, 15 punts a la nova Creu Alta, repartits en 4 victòries, 3 empats i 3 derrotes, a l'estadi hem marcat 11 gols i n'hem encaixat 10, com dèiem, ara ve allò de la...
les quicodístiques.
Sí, el fet de que estrenem entrenador. Dels últims 6 entrenadors que han entrenat el Sabadell, només Guillermo Fernández Romo va començar amb victòria, que va ser per 1-0 contra el Villarreal B, i els 5 anteriors, 3 empats i 2 derrotes.
O sigui, ara tiro de memòria, Toni Saligrat, José Solivelles,
Miguel Álvarez,
Mandià... tots aquests no van començar amb victòria.
Sí.
Això d'entrenador nou, victòria segura, aquí a Sabadell no entenem de frases fetes, no?
De moment no, però bueno, esperant que Kiko solucioni.
Ahir comentàvem a través de les xarxes socials alguna de les estadístiques de Kiko Ramírez, després les comentem abans, però has fet també una estadística centrada en l'origen de l'exdavanter i ara entrenador del Sabadell.
Sí, bueno, Kiko Ramírez de la província de Tarragona. Val a dir que Kiko Ramírez és el 65è entrenador de la història del Sabadell, el 22è a segona divisió B, i com dèiem, el tercer nascut a la província de Tarragona. D'aquests tres, l'únic que ha nascut a Tarragona capital és Kiko Ramírez, i els dos anteriors van ser Jaume Bonet i Pere Valentí Mora, que tots dos van tenir sort molt diferent.
Sí, molt diversa, molt diversa. Un va triomfar força més que no pas l'altre. Comentàvem ahir a través de les xarxes socials que Kiko Ramírez ha passat per diferents equips, per 5 en total, i no ha perdut mai el seu primer partit als clubs, i la seqüència és molt clara. Empat, 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 victòria, victòria,
i
confiem que victòria, perquè a més, si vols aferrar-te encara més a aquesta dada, els 3 empats van ser contra 3 filials. Aquesta setmana no juguem contra un filial, per tant, en aquest sentit, doncs també estaria de cara. Va debutar amb la Pobla de Mafumet contra l'Espanyol B empatant, va debutar amb el Nàstic, amb el primer equip després de la Pobla, contra el València Mestalla empatant, en els dos casos 1-1, contra l'Elche Ilicitano va estrenar-se amb l'Hospi amb un 0-0, i després les dues victòries a Castellón 0-1 al camp del Torrevieja, i el Wisla Cracòvia contra el Corona Kielce 2-0. Per tant, gairebé si continues amb la seqüència, les victòries han estat 1-0, 2-0, si vols sumar-li un gol més, bueno, et signo l'1-0,
sí,
ja t'ho dic ara, però
no,
vaja.
No es passem, tampoc.
I clar, aquí no, tu no et podies quedar amb el fet de l'estrena de Kiko Ramírez i prou, i llavors, com ja havíem parlat entre setmana, que també estrenaria entrenador la Balompèdica Conquense, que Luis Aillón va ser cessat el diumenge a la nit, i que César Lainez s'estrenarà demà passat a la nova Creu Alta, has buscat si hi havia precedents o no d'un partit amb el Sabadell en el qual no només el Centre d'Esports, sinó també el seu rival estrenés entrenador. I l'has trobat?
L'he trobat. És difícil que es doni, clar.
Sí,
s'han d'ajuntar tots els astres perquè es doni una situació com la de diumenge.
Abans d'ahir van preguntar-li a Adri Parera, que clar, tampoc és que tingui una carrera molt llarga perquè és molt jove, però li van preguntar, algun cop t'has trobat amb una situació així? Diu, no, la primera en ma vida.
I segurament serà l'última.
Sí, sí.
Doncs jo he trobat un cas anterior fa gairebé 23 anys, concretament el 25 de febrer del 1996, un Sabadell 1, el Collano 1. A Sabadell en aquell dia debutava Paco García Llamas, que substituïa a José Luis Romero, i l'Alcoyano, crec recordar que el nou entrenador era José Aroca, i no recordo qui substituïa, però tots dos equips estrenaran entrenador com passarà diumenge.
Clar, a més, es dona una circumstància, qui debuta aquell dia és García Llamas, uh-huh, i per pocs mesos no és amb Kiko Ramírez com a entrenador.
Sí, perquè Kiko Ramírez va jugar al Sabadell la temporada següent, la 96-97, també amb Paco García Llamas. O sigui que, casualitats.
Hagués estat d'aquelles que a tu t'agraden, eh? Imagina't tu que Kiko Ramírez hagués jugat aquell partit, eh?
Sí, sí, són d'aquelles coses que a vegades es donen, que dius, hòstia, quina casualitat, pues. Llàstima.
De seguida et comento qui era l'entrenador de l'Alcoyano. Mentrestant anem a parlar també una mica del Conquense, que arriba en zona de descens. No sé si les dades, deia l'altre dia Adri Parera, és que segurament estem fent més del que diuen els resultats, però una temporada clarament de més a menys del conjunt castellano-manxec.
Sí, perquè de fet el Conquense va començar molt fort, amb una, amb diverses victòries, entre elles les que es va fer a nosaltres a la Fuensanta, i de moment, ja dic, en zona de descens el Conquense, 18è classificat amb 20 punts, 4 victòries, 8 empats i 8 derrotes, només ha marcat 18 gols i n'ha encaixat 26. El balanç fora de casa bastant pobre, només ha sumat 6 punts, una única victòria, 3 empats i 5 derrotes, només ha marcat 8 gols i n'ha encaixat 14, i el fet de que hagin fet fora l'entrenador ve perquè porten ja 7 jornades consecutives sense guanyar, amb 4 empats i 3 derrotes, o sigui que el desenllaç semblava bastant clar.
L'entrenador de l'Alcoyano destituït va ser Luiche.
Home,
Luiche,
ex del Sabadell també.
Luis García Martínez, Luiche, que en el seu dia, la 91-92, havia estat al Sabadell, uh-huh, i que va ser cessat perquè entrés a Noca. Fet el parèntesi, comentes la mala ratxa de 7 jornades seguides sense guanyar del Conquense. De fet, hi ha una dada que és clamorosa, que és la única, perquè només n'ha sumat una, victòria fora de casa. Ha
sí,
plogut,
sí.
Eh?
Ha passat una volta sencera, perquè l'única victòria del Conquense fora de casa va ser la jornada 1 al mes d'agost per 0-1 al camp de l'Egea. Doncs ha passat tota la volta sencera, perquè la setmana passada van jugar amb l'Egea, i no ha tornat a guanyar el Conquense lluny de la Fontsanta.
I aquesta és molt bona, i avui no deixo de fer referència a l'entrevista amb Adri Parera, que comentava també el fet de, clar, és que nosaltres sabíem que per molt que la cosa estigués igualada, si li donàvem una pilota a Jairo Càrcava, anava dins, i això és el que ens estava sustentant aquesta temporada. Clar, és un duel sense pitxitxis.
Sí, perquè ja sabem que l'Eixco, que diria que el van operar ahir,
correcte,
ja no jugarà més aquesta temporada per lesió, i és el màxim golejador del Sabadell amb 6 gols. Doncs el Conquense, el seu màxim golejador és Jairo Càrcava amb 10 gols, que aquest mercat d'hivern ha marxat al Castelló. Llavors els dos màxims golejadors de Sabadell i Conquense no jugaran més amb els seus respectius equips, i veurem qui seran els que agafin aquest protagonisme.
Sí, en el cas no del Conquense ho tindran difícil.
Sí, no sé si algun jugador del Conquense
arribarà a
11
gols,
o superarà
sí.
La xifra de Jairo, i en el cas del Sabadell és més assequible i se suposa que sí.
Sí, tenim a Néstor Querol, per exemple, que està a prop de l'Escoc, sí, Arturo en té 3, bé, ja veurem. L'àrbitre és canari, Alexandre González González, 30 anys, quarta temporada segona B, i d'aquells que ja coneixem, ja la cara d'aquest bon home l'hem vist algun cop.
Sí, i una altra curiositat d'aquestes que t'agraden, segona setmana consecutiva amb un àrbitre canari,
sí,
segon col·legiat que es diu Alexandre, perquè la setmana
passada
era Alexandre Alemán Pérez, aquesta setmana Alexandre González González. Bueno, suposo que allà a Canàries deu ser un nom bastant recurrent. 30 anys ja, quarta temporada segona B, 3 precedents amb el Sabadell, un empat, una victòria, un empat i una derrota.
Es trencarà aquesta estadística segur, perquè ha fet una de cada amb el
Sabadell. Amb el Conquense no n'he trobat cap precedent, o sigui, s'estrenarà diumenge, i aquesta temporada ha dirigit 6 partits amb bona dada aquesta, 3 victòries locals, 3 empats i cap victòria visitant, i mitjana de grogues de 7 per partit.
Targeter, per tant.
Targeter, sí.
I Pau Ituri, t'incorporo també a aquesta secció, perquè a més ja vam deixar la setmana passada un next coming que avui hauria repte, gairebé hauria de tirar ara la música, no sé si de Rocky o què, però hi haurà repte d'anada i de tornada, aquí una batalla de reptes entre Miguel Ángel Rodríguez i Pau Ituri. Comencem, Pau, pel de la setmana passada, que no sé si ens els pot recordar,
sí,
vostè.
Se m'ha fet més llarg que mai, eh?
Per què?
Avui aquesta secció, no veia el moment que arribés al repte.
Miguel Ángel està nerviós, eh?
Estic molt nerviós, eh? No he
però
dormit gaire
bé. Ja li he avançat que
aquest és fàcil,
que ha sigut
no?
bo i que potser l'encerta al directe.
Mal, o sigui, fet.
Anem amb el de la setmana passada, perquè té miga, eh?
Sí, i tant.
Demanàvem o recordàvem que Ivan Hamuch havia marcat un gol,
sí,
suposadament, amb el Sabadell. Doncs demanàvem la relació d'aquell gol amb els dos partits contra equips gironins que jugava el Sabadell, Peralada i Olot Peralada.
Mm-hmm.
Bàsicament, la curiositat és que el gol d'Ivan Hamuç va arribar contra el Benidorm, i en aquell Benidorm hi era la plantilla Raúl Garrido, l'entrenador de
l'Olot.
Correcte. I era la...
I respon avui al repte Pau Ituri i no Miguel Ángel Rodríguez, com és habitual, perquè...
Bueno, perquè hi ha algunes webs que en aquell partit li donen un gol a Ivan Hamuç, però la realitat és que Ivan Hamuj mai va marcar un gol amb el Sabadell. O sigui, històricament se li ha donat un gol i aquest bon home dirà, hòstia, però si jo mai vaig marcar amb el Sabadell. Doncs hi ha algunes goles que li donen un gol a Ivan Hamuj, però aquell dia realment els gols van ser d'Antonio Cañadas i Juanma Cruz, que eren els únics que marcaven.
Allò és com lo de Messi, que hi ha tanta polèmica ara sobre si porta 399 o 400. No.
Això de Miguel Ángel és com quan Kasparov, saps?
Sí,
jugava
sí,
contra
sí.
El Deep Blue era... Diria que era Deep Blue, sí, la màquina doncs el mateix. És Miguel Ángel versus BD Futbol, i guanya Miguel Ángel en aquest sentit.
Va, que BD Futbol és una gran web.
Grandíssima.
Com a referència, però és una gran referència. Una
però
gran
és l'única
base.
Persona que es permet allò corregir però, a BD Futbol, eh?
Sí que és veritat que evidentment hi ha errors, igual que jo a la meva base de segura també tinc errors i vaig corregint, però... Bueno.
I us prometia una sorpresa ahir a tots dos, Ivan Hamuj explicant que no va ser ell qui va marcar el gol.
No, que además acabamos de hablar contigo, recordábamos que era un partido en Benidorm con la vuelta de Mora, que fue la segunda etapa del tercer año que estuve allá, y yo recordaba que el primer gol sí que lo había hecho Cañadas, si no me acordaba mal, o Juanma Cruz uno de los dos, y el otro lo marcó el otro compañero, pero yo no marqué, no tuve la gran suerte de marcar.
I se li escapava el riure dient no tuve la gran suerte de marcar. He de dir que això està gravat des de diumenge, que vam coincidir a Peralada, i al descans li vaig dir, Ivan, mira, ens ha passat això, i és impressionant la base de dades que té al cap Ivan Hamuj, perquè va començar, si és l'any aquell, estava Pere Valentí Mora, aquell partit va marcar tal, o sigui, ell mateix de memòria, o sigui, Ivan Hamuj que ha jugat la tira de partits amb l'Ospi, bueno,
amb el Sabadell, va jugar 135.
Doncs només amb el Sabadell 135, imagineu-vos, amb l'Ospi, amb el Terrassa, etc. Doncs recordava de memòria tots els partits, i el tio va explicar, bé, això va confirmar el que comentàvem aquí, aquesta curiositat, Ivan Hamuj no va marcar amb el Sabadell. Dit això, èxit aclaparador del repte de la setmana passada. Per on comencem? Ara tinc nervis, ara no sé què fer.
Va, començo jo, anem amb la típica. Aviam, el repte d'aquesta setmana. Kiko Ramírez, ens hem cansat de dir, en el bon sentit de la paraula, que va marcar 18 gols amb el Sabadell la temporada 1996-1997.
He de dir que jo he proposat dos reptes i que no me'ls ha comprat perquè volia una mica més difícil.
Correcte.
O sigui, que imagina't.
Estic buscant... De partir de Kiko Ramírez, a partir d'aquella temporada, només hi ha hagut un cas d'un jugador en el grup tercer de segona B que hagi marcat 18 gols o més i que després hagi entrenat aquell equip.
Sí, un equip que pot ser qualsevol, no?
Sí, evidentment, no cal que sigui el Sabadell. No és tan difícil de buscar.
Ja, bueno,
perquè jugadors que hagin fet 18 gols, no. Que hagin marcat 18 gols, tampoc hi ha gaires. I evidentment això elimina i ja està, no, Miguel Ángel, va.
Se m'ha acudit una a mi.
Te'l guardes?
No sé.
Després me'l dius.
Que aposti un ell i jo intento. He de dir que no sabia quin era, ni l'he buscat ni res, però he tingut un flash ara mateix. Si l'encerto, em pagues el dinar d'avui?
Vinga, va.
Sí? No serà Santi Castillejo? Sí?
Home, Santi Castillejo, diria que és el màxim golejador històric de segona B.
Per això precisament m'ha vingut el flash.
No puc dir paraulotes, no? En directe.
Entenc que amb el Reus, no?
O... Amb el Nàstic.
Amb el Nàstic, clar.
Molt bé.
Acabo de desmuntar en directe a Pau Vituri. I ara encara li queda el pitjor, que és la pregunta.
Però ja l'he dit que la pot encertar. A veure... a la història del Sabadell només hi ha hagut dos jugadors.
Uf.
Dos defenses.
El pitjor del cas és que em mira a mi.
Perquè tu tens més perill que jo.
Dos defenses que en tota la història del Sabadell, el dia que van debutar en partit de Lliga amb el Sabadell, van marcar dos gols.
Van fer un doblet?
Sí, jo sé un. Sí. Jo sé un.
Hi ha dos casos només. Hi ha.
Buah, ni idea.
Ni idea?
Ni idea, ni idea.
Jesús Olmo contra el Huesca?
No, és veritat.
Un és Jesús Olmo, sí.
I l'altra bona.
No
vull abusar, veritat, tampoc.
És veritat, Jesús Olmo.
Doncs buscaràs tu l'altre?
Sí.
Repte llançat. M'està agradant això. Cada cop ho farem més. O sigui, buscaré sintonia i tot amb la Rocío García i tirarem per sota la sintonia del doble repte. Gràcies, Pau Vitori.
Ara pago el dinar.
Perfecte, Miguel Ángel Rodríguez. Gràcies.
Gràcies.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
el Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
10 minuts i mig i arribem al punt final del programa. Ara sí, deixem el món del futbol. Després farem un parell de pinzellades més. Anem a parlar de waterpolo perquè l'equip femení de la Natació Sabadell de l'Astralpool lidera ja de forma solitària la Lliga Premat. En el duel d'invictes que tancava ahir la primera volta, les de David Palma es van imposar a la piscina Pere Serrat al Sant Andreu per un clar 10-5. Un Astralpool Natació Sabadell Sant Andreu que repetirà aquest cap de setmana, però en categoria masculina. Tots els detalls, tant de l'un com de l'altre, amb el Marc Pijuan.
L'Astralpool femení ha entrat en un dels trams més importants de la temporada i ho ha fet de la millor manera possible. Ahir les de David Palma van guanyar el Sant Andreu, equip amb qui compartia el liderat de la Lliga Premat, i se situen primeres en solitari. Tot i el 2-1 de sortida de les andreuenques, la lògica es va imposar i l'Astralpool va sumar la novena victòria de la temporada gràcies també als 6 gols de Maika García. La boia sabadellenca explica el perquè del primer parcial.
Portàvem ja molt de temps sense jugar un partit important, no? Un partit que sigui, bueno, un partit real, vamos. I vam començar una mica adormides. Ens va costar entrar al partit, però bueno, finalment ho vam aconseguir.
Ahir, per cert, es va reincorporar a la competició la nord-americana Kylie Neuschul. Amb aquest triomf, el Natació Sabadell ja sap que se les haurà de veure amb el Mataró als quarts de final de la Copa de la Reina, el 8 de febrer. Un duel, per cert, que també es disputarà demà, a 1:45, a les piscines Joan Serra, a l'inici de la segona volta de la Lliga. Maika García avisa del perill de les mataronines ara que ja tenen la plantilla al complet.
Sí, en 4, les 2 americanes i 2 franceses i bueno, hi ha hagut partits que no han estat algunes d'elles i és quan punxen potser una miqueta que no hi ha molta coordinació de l'equip, però ara mateix crec que ja porten bastant temporada i ja ho poden fer molt millor que van començar al principi de la temporada.
Després d'aquest partit de Lliga contra el Mataró, les jugadores de l'Astralpool s'hauran de centrar ja en la primera fase de l'Eurolliga, que començarà divendres 25 de gener. Mentrestant, l'equip masculí es veurà les cares demà contra el Sant Andreu, precisament. Els de Quim Colet acumulen 3 triomfs seguits just abans de jugar-se al 6è lloc contra l'equip que dirigeix l'ex del club, Dani Ballart. Sergi Cabanes, jugador de l'Astralpool, posa en valor la feina de Ballart al capdavant del conjunt barceloní.
S'ha demostrat que la maqueta del Dani Ballart amb l'equip s'ha mostrat i s'ha vist que, tot i perdent aquestes peces importants, com és el cas del Barroso, doncs l'equip va estar mantenint i està lluitant més inclús que l'any passat.
Els de Colet són ara setens, lluny dels millors, però amb la sensació d'haver capgirat una dinàmica que a l'inici de Lliga era molt dolenta. Per tot plegat, Cabanes es mostra ambiciós en aquesta segona volta que tot just acaben de començar.
Nosaltres només podem aspirar cap a dalt, perquè els equips de baix els hi comencem a treure una mica de distància i ara només ens podem centrar en els equips que tenim a dalt i intentar entrar a puestos d'Europa.
Demà, a les 6, arrencarà aquest Sant Andreu Natació Sabadell masculí.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I a tot això, Aleix Gómez ha tancat amb derrota la primera fase del Mundial d'handbol que s'està disputant a Alemanya i a Dinamarca. En el darrer partit, l'extrem sabadellenc del Barcelona Lassa no va poder portar cap gol en la desfeta dels de Jordi Rivera contra Croàcia per 4-19-23. Una derrota que complica les coses pels hispanos i és que Espanya passa a l'anomenada main round com a segona de grup, però amb 2 punts acumulats en el seu caseller, mentre si hagués guanyat ho faria amb la plena amb 4. Per tant, està obligada a guanyar-ho pràcticament tot si vol ser a les semifinals. Demà, el rival en aquest primer partit de la següent fase serà França, dilluns al Brasil i dimarts Alemanya.
Encara en handbol, l'Oar Gràcia engega diumenge. La segona volta ho fa més amb un duel ballesà a la pista de l'handbol Sant Cugat, un partit que pot marcar una miqueta les aspiracions dels verdiblancs en aquesta segona meitat de la campanya. L'Oar és novè amb 15 punts i una victòria a domicili ampliaria els 3 punts que ara mateix el separen del conjunt santcugatenc, entrenat, per cert, per l'ex de l'Oar, Xavi Vilella. Bernat Correro, capità gracien, que admet que han de ser sobretot més fiables contra els equips de la part baixa de Primera Nacional per poder fer el desitjat salt a la classificació.
Sí, totalment. Si mires la classificació, sembla que dels equips que tenim per sobre n'hem perdut un contra Sarrià. I després totes les derrotes que tenim són contra equips de mitja taula cap a baix. Llavors, no ens hem de confiar perquè vist el que ha estat passant, no ens poden tornar a passar aquests errors. Hem d'anar aprenent. I al final no deixa de ser un equip que sí que va començar una mica fluixet, però bueno, ha anat agafant ritme i està en una zona còmoda.
Per diumenge, a 3:15 del migdia, està programat aquest duel ballesà entre l'handbol Sant Cugat de Xavi Vilella i l'Oar Gràcia Sabadell.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Recuperem el món del futbol, en aquest cas futbol territorial i formatiu. Comencem pel duel d'alçada. Primera catalana per començar la segona volta del campionat. El Sabadell Nord, el tercer classificat, visita el complicat escenari del segon. Un Vilassar que només ha deixat escapar 2 punts aquesta temporada com a local a casa seva. Després de l'empat sense gols a Banyoles, amb el qual tancaven la primera volta, el Sabadell Nord engega ara la segona amb 29 punts i en una ratxa de 5 jornades seguides sense perdre. La distància respecte al seu proper rival, el segon classificat, això sí, és de 8 punts, per tant, una escletxa molt gran que podrien reduir si fan saltar la banca a Vilassar. Quico Díaz, el tècnic dels de Can Uriac, augura un partit ben diferent al de la primera volta que es van dur al Vilassar.
Será el partido de que se jugará el segundo contra el tercero. Entonces, ese partido no tendrá la misma dinámica que tuvo la primera vuelta. Saldremos allí, les plantaremos cara como estamos plantándole cara a todos los equipos. Yo estoy seguro que Vilassar no lo tendrá tan fácil a priori como a lo mejor pudiera ser que lo tuviera la primera vuelta, que tampoco fue. Pues bueno, el 0-2 no lo hacen en el minuto 93.
El Sabadell Nord, que tindrà les baixes d'Àngel i de Montero, visitarà el Vilassar diumenge a les 12 del migdia. Això pel que fa a la primera catalana i aquest bon moment que travessa el Sabadell Nord, que, la veritat, un bon moment posarà a prova el segon classificat, el Vilassar, amb un autèntic partidàs. A la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil busca la que seria la primera victòria en gairebé 2 mesos. Una ratxa, podríem dir, negativa, però, clar, amb un escenari que és ben diferent, sobretot perquè aquesta jornada més motivador és difícil, sent un derbi i venint, sobretot, d'on venen. El conjunt de Carlos López acaba de puntuar en l'últim partit contra el Barça B, qui era el líder i a sobre el seu camp, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i ara pel Javac Terrassa, en tot un derbi ballesà. El capità mercantilista Ivan Caballero apunta al punt fort dels visitants, ara mateix, recordem, en posicions d'ascens a l'elit a Divisió d'Honor.
Sabem que és un equip molt directe, que li agrada molt sortir a les contres i bueno, sabem doncs, que hem de tallar aquestes coses per reduir tot el mal que ens puguin fer.
Els mercantilistes són desens amb 21 punts a la zona plàcida de Nacional, tot i la ratxa sense victòries, i com deia ara el capità Ivan Caballero, haurà de controlar la velocitat en atac amb les transicions ràpides del Javac. El derbi contra el conjunt terrassenc es disputarà diumenge a les 12 del migdia, per tant no dissabte a la tarda, sinó diumenge al migdia al municipal de Raona Marinals. Amb un parell de punts d'atletisme. El primer, avui, a partir de les 7 del vespre, el Casal Pere IV acollirà la roda de premsa per fer balanç de la Cap d'Any Race, la cluenda de la cursa de Cap d'Any de Sabadell. Els organitzadors de la prova, amb l'Aleix Muñío al capdavant, el presentador del programa d'aquesta casa 13, els esports de fons, farà un resum de l'edició del 2018 que estrenava format. Després d'uns anys de la nostra enguany, aquesta Cap d'Any Race li ha agafat el relleu amb èxit notable i avui s'analitzarà tot plegat. El Casal Pere IV també mostrarà mostrant un petit tastet en forma de vídeo del que va ser aquesta Cap d'Any Race Experience. I només tres quarts d'hora després de l'inici d'aquesta roda de premsa, a la pista coberta d'atletisme de Catalunya s'hi disputarà el Campionat de Catalunya de 3.000 metres. Ho farà la categoria masculina i femenina absoluta i també sub-23. Tot i que en un principi estava inscrita la sabadellenca Montse Mas, finalment l'atleta del Barcelona no hi prendrà part. Sí que hi serà, defensant els colors de la JAS, l'atleta sub-23 Khalid Kamal. La prova masculina començarà a 8:15 del vespre, mentre la femenina ho farà a les 8. Amb aquest doble punt d'atletisme posem el punt final a una setmana plena de moviments. A Ràdio Sabadell i sobretot al Centre d'Esports podeu trobar tota l'última hora del Centre d'Esports i de tot l'esport de la ciutat a @RadioSabadell, al Twitter, a Instagram, també a Facebook i a radiosabadell.fm. Una abraçada des del control de so del Toni González, també de la Rocío García. Ens hi tornem a posar pel que fa a l'Hotel Suís dilluns a les 2 puntuals a la cita. Això sí, el Sabadell en joc arrencarà com és habitual a casa diumenge des de 4:45 amb l'estrena de Quico Ramírez a la nova Creu Alta contra el Conquense. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.